Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Hospitalet en Joc. No podem començar amb ningú més que Maria Vicente. L'hospitalenca ha tancat la seva participació al Mundial de Tòquio amb una 12a posició, segurament més lluny del que ella mateixa volia, però en un context complicat com era el de tornar a una gran competició després de la seva greu lesió de fa 18 mesos. Així que hem de felicitar a la Maria i desitjar que aquest sigui un nou començament per a la seva carrera. Repassem ara la resta de titulars d'aquest dilluns 22 de setembre. L'Hospi suma 9 de 9 i ja és líder en solitari de la tercera federació. Contra Vilassar, partit dur, encallat, però finalment 3 punts més per al conjunt de Cristian Gómez. Pol Ballesteros de penal va ser l'autor de l'únic gol del partit. El Sant de Sabadell Hospitalet classificat per als quarts de final de la Lliga Catalana de Tercera FEB després d'imposar-se amb claredat al Roser. El conjunt d'Òscar Navarro serà a la fase final de la competició, no així el Tecla Sala, eliminat a la fase de grups. L'AEC s'estén a la segona divisió de futbol sala amb un treballat triomf davant el Club Natació Caldes, primers 3 punts del nou projecte liderat per Noé Camiselle. I comencem, com habitualment, parlant del centre d'esport Hospitalet i d'aquesta tercera victòria consecutiva. Saludem ja el nostre analista, el Ferran Alcocer. Ferran, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
3 de 3 al centre d'esport Hospitalet. 9 punts de 9 punts possibles, de moment, en quant a resultats, com a mínim, tot bé.
Un altre cap de setmana de patiment, però és cert, un altre cap de setmana on l'equip suma 3 punts, ja són 9 de 9, és un inici immillorable respecte als resultats. A lo millor sí que s'ha de millorar algun aspecte del joc, però jo crec que es pot dir que és un bon inici de l'equip.
Ara parlem precisament d'això, però com sempre anem primer a repassar resultats i classificació d'aquesta tercera federació. Comencem amb els resultats, amb l'empat entre el Vic i el Mollerussa 2-2, el victòria com a local del Manresa davant l'Escala, també victòria com a local del centre d'esport Hospitalet contra el Vilassar, empat a 0 entre la Fundació Esportiva Grama i el Lleida Esportiu i entre la Muntanyesa i el Badalona, el que tothom diu que és el gran rival de l'Hospi. Victòria a domicili del Cornellà 1-2 a camp del Cerdanyola, també va guanyar fora de casa el Tona a la camp del Can Vidalet i el Vilanova de la Geltrú 1-2 també a camp de l'Europa B. I per últim, empat entre Peralada i Sant Cristóbal 1-1. La classificació, com dèiem, liderada en solitari pel centre d'esport Hospitalet, 9 punts de 9 punts possibles. Amb 7 trobem a 3 equips, el Tona, el Manresa i el Badalona. 6 punts per l'Escala i la Unió Esportiva Cornellà. 5 punts la Muntanyesa amb 4 punts, Fundació Esportiva Grama, Peralada, Can Vidalet i Vilanova i la Geltrú. 3 punts per l'Europa B, 2 punts per Mollerussa, Vic i Sant Cristóbal, 1 punt només pel Lleida Esportiu, encara sense puntuar els dos últims, el Cerdanyola i el Vilassar de Mar. I anem a comentar, Ferran, aquest partit entre l'Hospi i el Vilassar, 1-0, victòria, 3 punts, patida, partit encallat, partit dur, partit poc vistós, però 3 punts del centre d'esport Hospitalet. Què passa amb el partit, Ferran?
Doncs jo crec que hi ha una tendència clara respecte als anteriors dues jornades i amb aquesta, que és que l'equip a les primeres parts s'encalla, no troba la manera de fer gol i això ja obliga que a la segona part doncs, diguem-ne, tingui més complicacions, perquè és que s'apropa al final del partit i bueno, de moment està aconseguint treure els partits cap endavant i això està molt bé, però no sempre la sort somriurà d'aquesta manera l'equip.
Ara veiem una nova un nou gol que el públic celebra. Ja ha passat dues vegades aquest any a l'estadi.
I la mateixa porteria.
La mateixa porteria, mateix joc, més o menys. També, sí. Que la gent pensa que és gol, la gent el canta, amb tot el carinyo del món. L'explicador, l'explicavi Rivera, també el canta, sí, però sí. Després no és gol. Va passar la setmana passada, també va passar ara amb Buba. Clar, és un d'aquelles ocasions que si marca l'Hospi, segurament el partit canvia molt. Si tu marques una 0 a minut 15, a minut 20, doncs clar, la cosa canvia, no? Però com li costa marcar l'Hospi aquest primer gol, doncs és quan s'encallen els partits, no?
És que els gols a la primera part, sobretot el que permeten és que com que l'equip, en aquest cas el Vilassar de Mar, que va tenir com una actitud més defensiva, més conservadora, el que obliga aquests gols és que els espais cada vegada siguin més evidents perquè han d'anar cap a l'atac l'equip que ja des de principi volia defensar, i facilitaria bastant el treball per l'Hospi, però bueno, malauradament aquests gols encara no arriben a les primeres parts. Perdó.
Li està costant a l'Hospi això, no? Contra equips que es tanquen, li està costant una miqueta a l'Hospi. Sí. Al final sí que mou la pilota amb certa rapidesa, amb certa fluidesa, però li està costant, no sé si l'últim passe, no sé si el què, li està costant a l'Hospi? A tu et preocupa que l'Hospi li estiguin costant aquests partits? O també entens que el primer, que el rival juga, i també que estem a la tercera jornada? No sé com
ho veus tu. Sobretot el tema de que ens trobem a la tercera jornada, perquè és que, a veure, sempre es trobarà, bueno, de moment pel que sembla, sempre es trobarà amb aquests equips que es tanquen a la seva àrea pròpia i ja està. Llavors, ha de trobar la manera, ja sigui, jo què sé, xutar des de més lluny o, per exemple.
Sí, que hem xutat de pele, precisament. Sí.
O, no sé, trobar altres vies, no tant combinar fins a arribar a la porteria rival, perquè és que, de moment, en aquests tres partits no està resultant massa satisfactori pels interessos de l'Hospitalet.
I contra Sant Cristòfol vam veure una gran oportunitat del conjunt de Terrassa, contra Vilassar també vam tenir una gran oportunitat, que podia haver canviat també el partit, en contra en aquest cas, i ara sí, superben resulta per a Aliaga.
És una barbaritat de parada, o sigui...
Les dues?
Sí. Però és que aquesta... Bueno, la segona ja era fora de joc.
Sí, és veritat, tens raó.
Però bueno, ara veiem el penal.
Penal i targeta vermella, penaltito, diuen alguns. Com ho veus, tu? Bueno, és justet, és més... L'altre dia era més clar.
És justet, o sigui, també s'ha de dir que així la balança s'equilibra una mica pel que va succeir la setmana passada. Però bueno, al cap i a la fi, gol de penal. El penal és qüestionable, sí, però bueno.
Evidentment sí que hi ha gent que evidentment no el veu com a penal. Com sempre diem, és complicat també analitzar les coses amb una càmera només, llunyana, com és el cas. No podem saber si va haver-hi realment si va agafar suficientment com per provocar la caiguda. En qualsevol cas, va aixurar el penal. El vam anotar pels llesteros i vam tenir un segon penal, Ferran, aquest, que també és dubtós perquè potser és fora de l'àrea, tot i que després, diguem-ne, el contacte es manté fins a dins l'àrea, llavors potser aquest sí que és més penal, no ho sé. Aquí veiem precisament, jo crec que inicia el contacte fora de l'àrea, però diguem-ne que el final del contacte és dins, no? I amb aquesta norma que vaig aprendre a Mèndric fa uns mesos, al jugador del Madrid. En qualsevol cas, el falla, el Jairo.
Ja, aquest tipus de penals són molt grisos i és que... com no hi ha un sistema matemàtic per poder saber si és dins o fora, doncs es pot saber. En aquest cas va xiular el penal i bueno, a l'hora de venir va fallar Jairo. I bueno, tampoc canvia massa el partit que falla el penal o no, però bueno, per la seva confiança ha estat bastant bé.
Sí, bàsicament per això. Estàs demanant VAR, no? Pel que entès, perquè has dit que vols...
Home, estaria bé, però bueno, la tercera és complicat.
Amb la nostra càmera només seria complicat fer el VAR per a la tercera federació, però en qualsevol cas, doncs bé, aquí està la proposta del Ferran Alcofer. Anem a sentir què deien els protagonistes després d'aquesta victòria 1-0 del centre d'Espol Hospitalet.
Y a nosotros nos ha costado mucho generar hoy peligro, pero bueno, al final lo hemos sacado con un penalti, es que cuesta ganar, es que ya lo digo cada semana, es que el que nos acompaña arriba, que es el Badalona, ha ganado dos partidos, los dos de penalti, hoy la escala ha perdido, o sea, al final que no, nadie regala nada y el que se piense, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, el que se piense que vamos a ganar cada partido 3-0 está equivocado, si va a venir aquí al campo y se va a pensar que en el minuto 30 vamos a ir 3-0, algún día pasará, pero no va a pasar todos los partidos. Entonces, hay que estar hasta el final, currar hasta el final y al final tendremos la recompensa.
Lo más positivo es la victoria. Al final, 9 de 9, seguim, tot i que crec que avui ens ha costat. Ells són un gran rival. La veritat és que m'han agradat molt els xavals, crec que aniran cap a dalt i espero que sigui així. I l'important és el 9 de 9, seguim... Tot i que no juguem bé, bueno, no juguem del tot que ens agradaria, hem sumat 3 punts i molt contents, sí.
El esguince que tuve de tobillo no me ha permitido hacer pretemporada. Es el primer partido que juego unos minutos. Para mí es difícil y me falta todavía coger ritmo y demás. Y desgraciadamente también el penalti pues, bueno, no entra. Entonces, bueno, anímicamente un mal comienzo, pero bueno, lucharemos y lucharé para revertir la situación.
S'havia de dir el Jairo que no passa res, que al final falla un penal, doncs forma part de l'esport. És veritat que, clar, després de la pretemporada de lesió, segurament volia doncs, començar amb bon peu i fallar el penal, però, evidentment... a més, ja posats a fallar un penal, fallem el penal de dissabte, que ja no era transcendent, perquè ja era minut 94, potser.
Ja, però pel tema de la confiança és que segur que era positiu, però bueno, que no es preocupi, perquè si acaba de tornar i els primers minuts ja n'era un penal, que potser és, almenys jo no.
Aquest és el tema, Jairo genera el penal, vull dir, home, doncs aquí és on potser posar el focus, tot i que entenc que evidentment que estigui en aquest sentit desanimat, però si hem de fallar un penal, que sigui el de passat dissabte, que ja era intranscendent. Mm. I ho va ser intranscendent, vaja. Anem a votar, com sempre, pel millor jugador del centre d'esport l'Hospitalet. Anem a veure com tenim la classificació, perquè ja tenim el primer vot, com sempre, dels companys d'Hospiràdio, del Joaquín Alquézar. No surt bé, però en qualsevol cas, el punt del Joaquín Alquézar de l'Hospiràdio és per Dani Molina, pel jugador del centre d'esport l'Hospitalet, que sumaria un punt, juntament amb Pol Ballesteros, que en té dos, Javi Serra, Uri González, Sergio Castillo, Flavio Ribeiro, són els jugadors que tenen també un punt. Ferran, el teu punt d'aquest partit contra el Vilassar.
Malgrat que no penso que hagués un MVP clar, jo diria que Aliaga, perquè l'aturada que va fer just abans del penal que marca Pol Ballesteros és importantíssima. I jo crec que és el que més s'ha de demanar un porter, que és que en els moments més importants aparegui per donar-li temps a l'equip perquè pugui reaccionar, i això és el que va aconseguir, perquè és que sense aquella aturada potser l'Hospi no guanya. I també s'ha de dir que ens focalitzem molt en l'atac, en els gols que està fent l'Hospi, però poc parlem de la defensa. Només s'ha encaixat un gol d'un penal que no era, en tres partits. Està molt bé.
Efectivament, doncs també s'ha de valorar, com bé diu el Ferran Alcocer. Proper rival, l'Escala, del centre d'esport l'Hospitalet. Què ens ha de preocupar de l'Escala, Ferran?
Malgrat va perdre l'última jornada a casa del Manresa, és cinquè a la classificació, o sigui, està fent un bon inici de temporada. Va guanyar les dues primeres jornades contra l'Europa Vella i la Grama. L'última vegada que es va enfrontar a l'Hospi, va guanyar l'Hospi per 2-1 el 23 de febrer. És un equip que, a priori, per l'inici de temporada pot ser dels més complicats, a més el partit és fora de casa, llavors s'ha d'anar amb bona actitud, com a tots els partits, però aquí, encara més aquí. I jo crec que ja després de tres jornades on el guió del partit ha sigut bastant similar, aquest ja seria el moment d'intentar fer gol a la primera part, perquè és que si no, igual el partit es pot complicar.
I té a Sanko a l'Escala, també a Hagi Cesai, com a jugadors de l'Hospi, sobretot Sanko, al final és la llei de l'exjugador indica que, home, les opcions de que Sanko marqui un gol són altes. Per una llei no escrita, però és veritat, al final els exjugadors solen marcar, per tant, home, l'Hospi faria bé de marcar dos gols per contrarrestar el gol de Sanko, que, insisteixo, veig clar, que Sanko marcarà. Per tant, l'Hospi ha de marcar dos gols com a mínim per intentar guanyar aquest partit, i si no, doncs bé, seguir sumant, això sempre. Mm. Això respecte a l'Hospi masculí, però Ferran, aquesta setmana t'has fet doble Hospi, perquè també vas veure el centre d'esport l'Hospitalet de primera catalana femenina, que debutava en Lliga i que va guanyar 7-1 al Figueres. Per tant, victòria clara del conjunt de Cristian Gutiérrez amb aquesta golejada, que fa que ara mateix l'Hospi femení també sigui líder, i per tant, doncs, doble liderat ara mateix dels dos grans Hospis, el masculí i el femení. Què ens dius d'aquest 7-1 contra el Figueres?
Doncs que va ser un monòleg. Des del principi es notava que hi havia una gran diferència entre els dos equips, i no es va veure només en el marcador, sinó que és que oportunitats, ja no clares, sinó que oportunitats, el Figueres va tenir una, que va ser la del final. Em va recordar una mica, encara que el context és una mica diferent, a l'Alemanya-Brasil aquest mític del 7-1, perquè és un monòleg constant i ja al final és com, bueno, mira, haced vuestro gol i tal. Però bueno,
tot i que el primer gol va ser el minut 30, vull dir, va costar marcar el primer gol. Després sí que és veritat que ja va ser una mica més rodillo, no? si em permeteu, però sí que va costar el primer gol.
Sí, això sí, però bueno, la sensació de perill era constant. I és això, donava la sensació que cada vegada que s'apropaven a la porteria del Figueres, acabava en gol. I els gols van ser molt variats, va ser un de penal, des de fora de l'àrea, jugada de combinació, des d'un centre. Va mostrar una gran versatilitat en les jugades que van acabar en gol, i jo crec que és la millor manera de començar la temporada, que també és a dir, és una temporada on tenen un molt bon equip. En concret, em va agradar moltíssim el partit d'Aitana Batalla, que va fer tres gols, un d'ells aquest, que és una barbaritat.
Sí, aquest és un golaç. És un golaç, l'Aitana ja l'hem passat, ja hi era, ja va ser de les més destacades. També el hat-trick de la Snizana Labric, no sé si ho hem dit bé, però Snizana Labric també va marcar hat-trick, va ser tres gols de Snizana, tres gols de l'Aitana i un gol més de Nadia Ceballos, però en qualsevol cas, bona pinta aquest equip femení.
Sí, és això, és la superioritat en totes les fases del joc, perquè és que al cap i a la fi un 7-1 és que no pot ser casualitat. I en concret el que et deia d'Aitana Batalla, que cada vegada que agafava la pilota es veia molta diferència de nivell. Ja no és només contra el Figueres, sinó en el seu propi equip. O sigui, va fer un partidàs molt bo, a veure si té continuïtat en la temporada.
Hem vist els 7 gols del centre d'Esport Hospitalet, també el gol final de l'Ayanson per part de la Unió Esportiva Figueres, que va posar al final aquest 7-1 favorable al conjunt hospitalenc. Anem a veure què deien les protagonistes després d'aquesta victòria 7-1 davant del Figueres.
Valoramos todo el cuerpo técnico, es un global de todo el equipo, tanto en ataque como en defensa. Así que es verdad que hoy el equipo en ataque ha estado muy bien, o sea, al final el resultado lo refleja, y en defensa también, salvo la última jugada que había un desajuste ahí en una transición.
Victoria muy trabajada de todo el equipo, llevamos toda la pretemporada dando mucho juego con el balón y nada, en el equipo muy bien, somos una piña y yo creo que se ha notado desde el principio hasta el final del partido.
Tenemos que depender de nosotras, independientemente del rival, y creo que hemos estado a la altura, hemos ganado duelos, hemos estado bien con balón, entonces nos valoramos más cómo hemos jugado como equipo y todo lo que hemos trabajado, y ahora a seguir y a pensar en el siguiente partido.
Doncs Ferran, aquesta és la informació dels centres per l'Hospitalet, gràcies, i ens tornem a veure la setmana vinent, dilluns vinent.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
I això en quant a l'OSPI, però el futbol territorial va tenir també l'inici de competicions, hem vist el partit de l'OSPI femení, també va començar a les categories territorials masculines, hi havia un derbi de tercera catalana masculina, que era el Gornal contra l'Hospitalense, que jugava a casa contra el Gornal, partit que no es va acabar, partit marcat per la pluja, començava a les 6 de la tarda de diumenge, a priori ja se sabia que podia caure un bon aiguat sobre l'Hospitalet, però finalment doncs, això va provocar la suspensió. Us oferim el que tenim d'aquest partit, que va acabar 2-1 en el moment de la suspensió, i a més tampoc vam poder gravar tot el que ens hauria agradat pel mateix motiu, per la pluja. Anem a començar primer parlant del gol que iniciava el partit, amb aquest gol que l'acte li dona a Carlos González. Jo no sé si és en pròpia porta, però en qualsevol cas, 1-0 marcat per l'Hospitalense, minut 4. Aquí veiem una de les novetats, la banqueta de l'Hospitalense, el nou entrenador, Àlex Bahamonde, Edu de Grandi, entrenador del Gornal, acompanyat del seu cos tècnic, i a poc a poc va anar passant els minuts, el Gornal intentava apropar-se amb aquest intent de Luigi Covello, però la pluja va afectar i finalment, com veieu, impossible continuar jugant. Només hem vist l'1-0 marcat per l'Hospitalense i va acabar 2-1. Al minut 60 més o menys va acabar el partit entre aquests dos equips. En teoria es reprendrà el joc aquest dimecres, potser, si arriben a un acord amb la federació també. Aquest dimecres 24 es podia reprendre el partit entre el Gornal i l'Hospitalense, Hospitalense i Gornal, amb 2-1 favorable als locals. Dit això, tanquem el món del futbol i passem al bàsquet. I passem al món de la cistella, passem al món del bàsquet, parlant de la Lliga Catalana de Tercera FEB, amb el Sevel Hospitalet, que va ser capaç de guanyar el seu partit contra el Roser i, per tant, ja és equip de quarts de final de la competició. Un OSPI que va tenir doncs, un inici de partit de molt bon nivell, es va aconseguir escapar en el marcador, però a poc el Roser va anar tornant al marcador i va anar apropant-se al conjunt d'Os Carnavarro fins que a l'últim quart, sobretot, va ser quan el conjunt del Sevel Hospitalet va aconseguir marxar-se definitivament i imposar el seu joc amb 74-52 final pel conjunt d'Òscar Navarro. És una victòria que fa que l'OSPI sigui primer, fa que a més sigui en teoria, i diguem en teoria perquè encara s'ha d'acabar de concretar el tercer millor primer d'aquesta primera fase de la Lliga Catalana de Tercera FEB, i això fa doncs, que jugui als quarts de final a casa. Hauria de jugar a casa i hauria de jugar divendres. El problema, que l'OSPI juga al Poliesportiu Municipal del Centre Masal i Maneja, els divendres hi ha entrenaments ja no només de l'OSPI, sinó també del Centre Catòlic, també del Tecla Sala, i s'ha de buscar com pot jugar aquesta eliminatòria de l'OSPI a casa divendres. De moment doncs, no se sap encara exactament com serà. L'OSPI ha demanat jugar a 8:45 al Poliesportiu Municipal del Centre Masal i Maneja. El rival, en teoria, seria l'Esparreguera, però insistim, tot encara per decidir en aquests quarts de final de la Lliga de Tercera FEB, que en cas de guanyar es jugaria les semifinals i la final també el proper cada setmana. Per tant, seria 3 partits en 3 dies pel conjunt d'Òscar Navarro. En qualsevol cas, com dèiem, victòria del Sevel Hospitalet, 74-52, classificats pels quarts de final de la Tercera FEB.
Hem tingut un bon inici, amb molta energia, crec que hem corregut bé, hem estat molt bé darrere I llavors dos errors, dos pilotes perdudes, una acció que no ens equivoquem amb el balanç, ens fan un 7-0 i aquí ens ha entrat una mica els dubtes. Ells juguen, ens han posat problemes i bueno, jo crec que a partir del tercer quart la cosa ha sigut molt clarament nostra.
Sí, nos ha como cegado un poco el acabar de... Porque estaba todo bien, todo mover, la vemos bien la bola y tal, pero era el puntito de meterla. Ha sido la falta de acierto, pues nos ha hecho no defender, nos ha desmotivado un poco. Luego ya hemos salido de la media parte y enchufados.
I el Tecla Sala també competia en aquesta lliga a la tercera FEB. Jugava el seu partit ahir diumenge al poliesportiu municipal del Centre Massa i Maneja, un poliesportiu que va patir goteres i per tant no es va poder acabar el partit, quan el Tecla estava guanyant 43-40. Victòria que seguia transcendent perquè el Tecla ja estava eliminat, igual que el Cornellà, però en qualsevol cas estava guanyant el Tecla, que és una bona notícia per tal d'agafar moral de cara a l'inici de competició. Com dèiem, estava guanyant 43-40, anem a sentir el resum que fan cos tècnic i plantilla d'aquesta participació del Tecla Sala a la Lliga Catalana de Tercera FEB.
És una competició molt atractiva, a part ens serveix molt per preparar la temporada oficial de Tercera FEB i bueno, en el nostre cas hem anat de menys a més, jo crec que hem acabat a un bon nivell, avui s'ha demostrat i bueno, ara no sabem si aquest partit es jugarà o no, però bueno, ara acabar de preparar bé l'inici de temporada i a començar a tope.
Para nosotros una primera prueba, bastante dura, pero a la vez creemos que muy satisfactoria porque hemos puesto en práctica todo lo entrenado, han salido cosas, todavía quedan por mejorar, pero al fin y al cabo optimistas.
I acabem el món del bàsquet amb la presentació del Club Bàsquet Sant Josep Obrer, que com sempre les presentacions doncs, són motiu de festa, són motiu d'orgull pels clubs que la realitzen, i aquest dissabte li va tocar el torn al Sant Josep Obrer, que ho va fer a la seva pista més habitual, al Complex Esportiu Municipal l'Hospitalet Nord. Aquí veiem a tota la família del Sant Josep Obrer. Enguany, aproximadament, estem parlant de quasi 300 jugadors, 20 equips, paritat entre nois i noies, cosa que és molt important i una cosa que sempre el Sant Josep Obrer posa amb molt valor i busca, i per tant no és casualitat que el Sant Josep Obrer tingui paritat entre nois i noies en aquesta secció de bàsquet, i al final doncs, és el major dels èxits, poder gaudir d'aquesta festa de tots els integrants del Club Bàsquet Sant Josep Obrer, dels seus 20 equips, dels seus quasi 300 jugadors de bàsquet i sobretot també dels dos sèniors que tenen actualment, els dos primers equips, el sènior masculí i el sènior femení, a segona catalana, els dos, amb l'objectiu de l'ascens.
La verdad es que un año más intentamos hacer la presentación temprano, que es cuando creo que toca, porque si no, al final hacer una presentación, bueno, cada uno al final la puede hacer cuando puede, pero sí, nos toca hacerlo ahora y con muchas ganas, mucha ilusión de comenzar una temporada nueva. Este año tenemos la suerte de que nuestro senior B masculino jugará en tercera. Eso quiere decir que ya los dos equipos están más o menos parejos, cerquita. Objetivo de nuestros seniors, si pueden hacer una buena temporada, si pueden conseguir el ascenso, será maravilloso, será un colofón final espectacular para tener los dos equipos en primera catalana. Si no puede ser, pues oye, continuaremos igual que siempre.
I deixem aquí el bàsquet, tornem de seguida amb l'àmbit poliesportiu, en aquest l'Hospitalet en joc. Comencem amb el bloc esportiu i com no ho fem amb Maria Vicente, que ha acabat en 12a posició al Mundial d'Atletisme de Tòquio, la seva prova, l'heptatló. Una posició, una 12a posició i uns punts que no ho han deixat del tot satisfeta des del punt de vista esportiu a la Maria Vicente, però sí pel fet d'haver acabat sana, com ella mateix diu, aquest heptatló després de la greu lesió que va patir fa 18 mesos. A Tòquio hem tingut el nostre company Jordi Lacambra, cap de premsa de l'Hospitalet d'Atletisme, també excompany dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet fa molts anys, a Ràdio L'Hospitalet, i un home que ens ha aportat una connexió en directe. Tot just va acabar la prova de l'heptatló, la Maria Vicente va passar pel Jordi Lacambra i ens va poder enregistrar aquesta connexió per aquí, per televisió de l'Hospitalet. Maria Vicente.
Doncs estic davant de la Maria Vicente, l'hospitalenca, que ha competit aquí al Mundial de Tòquio. Maria, primer de tot, felicitats per competir, per tornar a la competició del rendiment aquí al Mundial. Tornaves a Tòquio després dels Jocs Olímpics. Explica'ns una mica aquest heptatló, com l'has viscut.
Moltes gràcies, primer de tot. Estic molt feliç, molt contenta d'haver pogut estar aquí, de poder haver acabat sana. I doncs, bueno, no ha estat el que m'hagués agradat, venir aquí a lluitar per una marca personal, per lluitar per estar entre les 8 primeres. No ho he aconseguit, però com et dic, estic molt i molt feliç d'estar aquí una altra vegada.
Ara em comentaves que una de les coses importants, que físicament has acabat bé després de tot aquest periple de la lesió, aquest any difícil, has aconseguit acabar l'heptatló al Mundial sense dolors.
Bueno, sense dolors, això és massa.
Entre cometes.
Sí, però bé, molt, molt contenta perquè, bueno, doncs de feia un mes al Campionat d'Espanya em va costar una mica arribar, algunes molèsties arreu de lo del tendó, de compensacions i de més, però ara mateix estic bé i feliç, és que no tinc més paraules.
Des de la zona de periodistes comentava aquest intent de rècord d'Espanya, que al final també s'ha quedat a prop, fins a arribar a la llargada semblava que sí. No sé si la llargada és una mica una de les coses que t'ha pogut fallar.
Bueno, sí, des de que em vaig lesionar de l'1 del tendó m'està costant molt la reactivitat del tendó, la velocitat, els salts, i bueno, sé que no arribava doncs, per fer 6,80, que és la meva marca, però volia lluitar-ho, ho hem fet, i ara, com et dic, hem de seguir entrenant, lluitant i patint per poder lluitar per més aquí.
De totes les proves que has fet de les 7, quina és amb la que t'has sentit millor, amb la que dius, home, ara sí que he recuperat una mica el nivell?
Doncs no sé què dir-te, la veritat, és com que ha estat tot ni bé ni malament, o sigui, no me'n vaig emprenyar amb res, però tampoc contenta amb res. Haig de seguir entrenant, aquest és el lema amb el que me'n vaig i amb ganes de més.
Deixa'm per acabar preguntar-te, fa temps que vius fora de casa, fora de l'Hospitalet, primer de tot, com t'estan en aquesta aventura i després una mica quines paraules tens per la gent de l'Hospitalet?
Doncs la veritat és que encara que enyoro casa, estic molt bé, molt feliç allà, m'han acollit perfectament a Donosti, a Sant Sebastià, al meu grup d'entrenament, als meus amics d'allà, la quadrilla que he fet, no? Estic molt feliç i molt contenta, però sí que és veritat que s'enyora casa, que no sé si tornaré algun cop a la vida, espero que sí, però sempre es porto al cor.
Molt bé, Maria, felicitats per haver competit.
Moltes gràcies.
Doncs Maria Vicente, la gran Maria Vicente, que ens ha pogut atendre a través del company Jordi Lacambra des de Tòquio. Parlem, tornem a casa nostra, tornem a l'Hospitalet i ho fem amb el debut de l'ex l'Hospitalet a la segona divisió de futbol sala femení, un debut amb victòria del conjunt hospitalenc, del conjunt del barri de Sant Feliu, amb un 1-0 davant de Clunes de Xocaldes, partit molt dur, partit molt, molt igualat, partit molt, 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 que va costar moltíssim de treure, però que al final doncs, va caure del costat de les hospitalenques amb aquest 1-0, amb aquest gol marcat per Lucía Jiménez després d'aquesta falta directa, la número 5 de l'ex, que anotava l'1-0 al minut 14, quan ja es portava, ja estava ben entrada la primera part. Va tenir una primera part segurament de més domini Alcaldes, domini de pilota, però tampoc en ocasions molt, molt clares. Tampoc va tenir Alcaldes ocasions per posar en perill la porteria de l'ex, aquesta és una de les poques, diguem-ne, aproximacions reals i en perill d'Alcaldes, cosa que sí que va passar a la segona meitat. A la segona meitat sí que Alcaldes va tenir aproximacions molt més clares, va estar a punt d'empatar en moltes ocasions el conjunt visitant, va ser el moment de més patiment segurament de l'ex, sobretot també per l'expulsió de Lucía Jiménez, abans parlàvem del gol de Lucía Jiménez, també va ser expulsada la dorsal 5 de l'ex i això va provocar que durant dos minuts el conjunt de la nova entrenadora de l'ex l'Hospitalet, de Noé Camiselle, hagués de jugar amb una jugadora menys, va aguantar aquests dos minuts, va aguantar la resta de partits i finalment doncs, va aconseguir sumar aquest important triomf per començar la temporada. Era més que important doncs, començar aquest nou projecte sumant 3 punts, ho va aconseguir el conjunt hospitalenc, insistim, en moltes ocasions a la segona part de Clunes de Xocaldes i un ex que ara prepara el següent repte, ni més ni menys que la Copa de la Reina, que jugarà aquest dimarts, en qualsevol cas, a la Lliga 1-0, victòria davant del Caldes.
Al final de todo, lo más importante es el trabajo que han hecho las chicas, es un nuevo proyecto, llevamos 5 semanas de entrenamientos, más del 50% del equipo es nuevo, estos 3 puntos nos dan confianza para seguir afianzando lo que estamos trabajando, pero bueno, las circunstancias del partido con la expulsión y teniendo en cuenta que teníamos 2 bajas importantes, digamos que el equipo ha dado un plus de esfuerzo, de confianza y de resiliencia y es ahí donde hay que poner el foco y en la línea de trabajo para seguir. Y bienvenidos sean los 3 puntos. puntos i a disfrutar-los.
De fet, hem començat el partit bé, encara estem acabant d'agafar el ritme i bueno, vulguis o no, després de l'expulsió pues, s'ha complicat perquè ja no eren masses cames per fer canvis i amb una jugadora menys doncs, ha costat bastant més arribar al final del partit amb energia.
I al debut de l'AEX a la segona divisió de futbol sala, passem a un altre conjunt femení de la ciutat, l'AS de Waterpolo, que encara ha de començar la Lliga, però que està a l'espera, ara està disputant la Copa Catalunya de primera divisió. Malauradament, el conjunt de Judit Pujol no va poder guanyar aquesta setmana i això fa doncs, que hagi de lluitar ara pel cinquè o sisè lloc, que és el que haurà d'intentar doncs, lluitar el conjunt de l'agrupació esportiva Santa Eulàlia. Partit que va començar igualat, però que a poc va anar imposant-se el Coronat Barcelona per acabar 11-19. Primer quart 4-4 i a partir d'aquí sí que ja la resta de períodes van ser superiors les visitants per acabar guanyant, com dèiem, 11-19 amb dues jugadores amb dos gols per part de l'AS, Ainhoa Vélez i Raquel Argente. També van anotar Alicia Marín, Gemma Montserrat, Abril Hernández, Paula Rodríguez, Eire Año, Mar Pavia i Emma Pérez. Va ser les anotadores del conjunt de Judit Pujol, de l'AS, que haurà de disputar el cinquè i sisè lloc d'aquesta Copa Catalunya de primera divisió de waterpolo femení. I més poliesportiu, en aquest cas el torneig Ciutat de l'Hospitalet de rugbi, que arribava a la 39a edició i que va, doncs, com sempre, reunir a tots els equips del Rugbi Club L'Hospitalet, a tots els conjunts que formen part de l'entitat. 39è torneig, com dèiem, tots els equips de l'entitat, l'escola, el Sots 14, el Sots 18, el 16, el Sots 18, l'inclusiu, també molt important, l'equip femení i l'equip masculí, que és el que veiem en pantalla, que aquest any doncs, deixarà d'estar entrenat per Jordi Sánchez, que assumeix únicament ara la direcció tècnica, i el nou entrenador serà Joan Codina, i serà l'equip de millor categoria del Rugby Club Hospitalet a la divisió d'honor B. També hem de destacar, com sempre, el femení, també entrenat novament per Rubén Montes, a més amb la fusió aquest any amb els Sitges, farà doncs, que tingui una plantilla molt més àmplia i, en qualsevol cas, la 39a edició del Rugby Club Hospitalet, del torneig Ciutat de l'Hospitalet del Rugby, que va provocar doncs, que tots els conjunts d'entitat poguessin reunir-se en àmbit festiu i en àmbit de gaudir del rugby.
La veritat que ho estàvem parlant i hem notat un augment de l'assistència de la gent. També convidem sempre a clubs amics com el Castelldefels i el Gòtics, que sempre arrosseguen moltíssima gent, i ja et dic, des del 9 del matí la nostra bar, la barbacoa, no ha parat, ha sigut un non-stop.
La verdad, muy divertido, primeras sensaciones de la temporada y me gustó mucho, bueno, el ambiente, todo era genial hoy, y muy divertido el partido y, bueno, como he dicho, las primeras sensaciones de la temporada, muy buenas.
I no podem deixar el bloc poliesportiu sense explicar que aquest divendres un equip de l'Hospitalet debuta a la màxima divisió. Estem parlant del Club Tenis Taula de l'Hospitalet, que aquest divendres jugarà el seu primer partit de superdivisió, de la màxima categoria, davant les Borges, davant d'un clàssic, sens dubte, del tenis taula català. Per tema d'entrenaments, perquè estan preparant aquest debut, no han pogut venir aquí al plató de televisió de l'Hospitalet avui dilluns, però sí que vam poder parlar amb ells i, per tant, ara us oferim l'entrevista prèvia d'aquest debut del Club Tenis Taula de l'Hospitalet a l'entrenador Òscar Gallego i a un dels jugadors, en Marc Miró. Òscar Gallego, Marc Miró, què tal? Bona tarda als nois.
Bona tarda.
A pocs dies ja de començar aquest repte tan xulo, tan il·lusionant, tan complicat a la vegada, Òscar, de la Superdivisió. Com afronteu aquesta temporada de Superdivisió amb el Club Tenis Taula de l'Hospitalet, Òscar?
Bueno, afrontem la temporada primer amb molta il·lusió, ja que és la primera vegada que a l'Hospitalet doncs, estem en aquesta categoria. I d'altra banda som conscients de la dificultat, no? El nivell és molt alt, però bueno, intentarem fer el mateix de l'any passat, no? Treballar bé tota la temporada i que els jugadors estiguin al màxim nivell per poder competir i assolir l'objectiu que és salvar-nos.
Perquè l'objectiu, lògicament, no pot ser un altre que salvar la categoria. Ha de ser així, no? Evidentment, heu de lluitar, heu de treballar per salvar la categoria.
Sí, som conscients que serà molt difícil. Pensa que només hi ha 12 equips a tot Espanya, 10 dels quals estan bastant consolidats a la categoria, i doncs, ser un d'aquests 10 serà difícil, no? Perquè això vol dir que has de treure un d'aquests que porten molts anys en aquesta lliga. No? Bueno, sabem que serà complicat, però bueno, el que et deia, al final treballar, poc a poc, i anirem veient on estem.
I on poden estar les claus per aconseguir? Dius molt el verb treballar. Ha de ser una de les claus, no? Evidentment, treballar. Què més pot fer el tenis de l'Hospitalet per consolidar-se per estar a Superdivisió un any més?
Bueno, al final és un esport que és un esport molt mental. Sabem que opcions tindrem, sabem que serà molt difícil i sabem que en aquestes situacions on puguem agafar un resultat bo, si el traiem o no, això decidirà si al final ens podem salvar o no. Vull dir, seran moments puntuals, amb 3, 4, 5 partits al llarg de la temporada, on si fem les coses bé en aquell moment determinat ho podrem aconseguir i si no les fem, doncs no passarà.
Ara parlem una mica de plantilla, però precisament de la plantilla és en Marc Miró, que vas arribar l'any passat a l'Hospitalet, que no ets nou en la categoria, has jugat dues vegades ja o amb dos equips diferents de Superdivisió. Com a persona, diguem-ne, experta, com a jugador expert en Superdivisió, què ha de fer l'Hospi per mantenir la categoria? Com ho veus tu?
Bueno, al final, sempre ser un dels equips que acaba de pujar sempre és més complicat que pels equips que ja estan a la categoria, ja que nosaltres pugem a finals de maig i tots els altres equips ja que saben que estan a la categoria comencen a planificar l'equip, la plantilla, mesos abans. I bueno, nosaltres al final, com bé diu l'Òscar, és treballar i treballar, i amb la plantilla que tenim doncs anirem a cada partit al màxim, amb tot el màxim que puguem, i anar amb tot.
El Marc és l'únic jugador que continua de temporada passada, si no m'equivoco. Ho heu anunciat alguns fitxatges, el Norbert Tauler, el Harmet Desai, el Konstantin Txernov. Com de content estàs amb la plantilla, Òscar, per aquesta
situació? El Marc i el Nàsser són jugadors que també van ajudar l'equip l'any passat i aquest any jugaran al segon equip per intentar posar-lo també. També continuen al club. I després doncs, s'ha hagut de reforçar el primer equip. Bueno, hem fitxat a molts jugadors perquè la majoria d'aquests jugadors, com et comentava abans, juguen a altres lligues i poder tu una setmana vols que et vingui un i no pot perquè juga a França, o perquè juga a Itàlia, o perquè juga a Suècia, i està fet així. No ho hem inventat nosaltres, tots els equips de Superdivisió tenen un mínim de 8 a 10 jugadors i nosaltres al final, com deia el Marc, una mica tard, perquè clar, no és el mateix saber el mes de març que seguiràs a Superdivisió que arribar a principis de juny i haver de fer un equip pràcticament nou, no? Però bueno, penso que hem fitxat a jugadors correctes, amb el pressupost que teníem, amb els que podem lluitar i intentarem fer-ho el millor possible.
Ara comentaves, no?, que segurament és una de les coses poc conegudes del tenis taula és que hi ha molts jugadors que poden competir. De fet, Marc, tu també competeixes amb altres equips, amb el tenis taula a l'Hospitalet, però també competeixes a França, a Itàlia, en diferents equips. És una constant, no?, això de canviar. No sé si tu com a entrenador això també et perjudica en el sentit que no pots veure tant a tots els teus jugadors disponibles com t'agradaria, no? Perquè tu, si el Marc el veuràs més sovint, pots veure, el Marc ara no està bé, potser prefereixo tirar d'un altre jugador. Clar, això no pots veure, perquè molts jugadors no els veus durant la setmana, això complica una mica tant la vida als entrenadors, no?, en aquest cas.
Bueno, complica la vida als entrenadors i al club, no? Perquè al final, clar, si tinguéssim aquí, ho invento, 5 jugadors, dels quals cada setmana hem de decidir que els 3 que juguen, tot seria molt més fàcil, no?, a nivell logístic, a nivell per mi com a entrenador, els veus, pots treballar amb ells d'aquesta manera, bueno, hi hauran 2-3 que estiguin aquí, la resta no estan i venen a fer el partit, no? Per tant, a nivell de club per organitzar tot això és complicat, a nivell meu per fer les designacions també és complicat, vull dir, realment ho complica tot.
I també pels jugadors també és una mica complicat, no?, perquè al final no podeu centrar-vos en una competició clara, sinó que al final has de conèixer pràcticament jugadors de tot arreu. Marc, no sé com ho viu això de cada dos partits està canviant de país, fins i tot, per jugar.
Doncs, bueno, al final és una cosa que tenim ja molt interioritzat, el jugar més d'una lliga, els jugadors de tenis taula, ja que és una cosa que ja es porta molts anys fent, ho fa tothom, per així dir-ho, i al final també és el tenis taula professional, això, al final nosaltres, si et vols dedicar a aquest esport, una passa per jugar a diferents lligues, per poder tenir una millor vida també, i és la manera de poder guanyar-te la vida amb el tenis taula també.
Has comentat abans, Òscar, els jugadors que no continuen al primer equip, com el Nazarí, com el Marc, no aquest Marc, l'altre Marc, que suposo que també va ser una mica complicat per a tu, no? Sobretot el Nazarí, potser que és de la casa tota la vida, no? De dir, mira, Nazarí, aquest any no podràs estar a Superdivisió, tot i que has estat part important, no?, de l'ascens, i tornes, diguem-ne, al segon equip. Imagino que també és una de les coses desagradables, no, de ser entrenador. Com ho vas gestionar, com ho li vas dir, com s'ho van prendre en general els jugadors que no poden continuar, vaja?
Bueno, el tema del Marc és diferent, perquè el Marc ja té una altra edat, ell ja ha jugat, el Marc Aimel parlem, eh?
Sí.
Ell ja ha jugat diverses temporades també a Superdivisió, i ell, diguéssim, per ell no és una prioritat això, no? El tema del Nàsser va ser diferent, va ser més dur d'assumir, però també s'ha donat una situació aquest any que ell està acabant el cicle que està fent, i justament aquest any havia de, a les tardes, fer pràctiques, no? Per tant, no podrà entrenar tot el que hauria, i la lliga és molt forta, no? Llavors, bueno, vaig parlar amb ell, d'entrada normal, no és el que ell volia, però al final ho va entendre. Ell és una persona de club, és un jugador del club, ajuda als entrenaments al club i ha de seguir fent el que està fent, no? Si la temporada que ve ell ja té més disponibilitat i segueix entrenant i l'equip el seguim tenint aquí, al final és el que parlàvem al Marc, no? Al final el que un jugador jugui en aquesta lliga o no ho decidirà ell. Si té el nivell per jugar, jugarà. I ell, si entrena, és un jugador molt jove, si entrena i al final pot assolir un nivell per jugar aquesta categoria, acabarà jugant.
Ara que parlaves també de si l'any vinent continua el tenis a l'Hospitalet a Superdivisió, quins són els rivals? Us pregunto els dos, eh? No sé si teniu una mica d'idea dels rivals que poden ser... Començo per tu, Marc, si no te copies de l'Òscar.
Direm els mateixos, eh?
Segurament. Quins són els rivals? A on heu d'intentar sí o sí guanyar, treure els partits per escapar d'aquestes dues últimes posicions?
Més ben dit, ara mateix encara no han sortit publicats les plantilles de cada equip. Uh-huh. Llavors encara no et diria, mira, aquests quatre equips són sí o sí els que ens serà rival directe, però sí que sabem contra els que no ho seran, que són un Priego, un Alicante, un Irún, saps? Són un Borges, són equips que normalment hi ha també per història, per plantilla que tenen, per la quantitat d'anys que porten i ja van tenint sempre grans jugadors i això, saps que són equips que sempre lluiten per lo més alt i estar allà dalt. Llavors, que puguem tenir rival directe, et diria un directament Atlético, Sant Sebastià ara mateix, sense saber com qui jugaran.
Que és l'altre equip que acaba de pujar.
Pel fet de que acaba de pujar igual que nosaltres. Uh-huh. I després ho marcarà la Lliga. Al final, cada any hi ha moltes sorpreses i cap a final de la primera volta això és on es veurà realment. També dependrà de contra quins equips nosaltres puntuem, contra quins equips haguem guanyat i tinguem un possible gol haver guanyat en cas d'empat. Llavors, anirà marcant l'evolució de la Lliga, això.
Òscar, alguna idea més concreta? Ha dit l'Atlético San Sebastián com a equip que acaba de pujar.
Jo penso que hi ha 7 equips que no és la nostra Lliga, que això no vol dir que en un moment donat puguem empatar contra ells o fins i tot guanyar, però jo penso que no baixaran. I hi ha altres 5 equips, per mi, entre els que estan doncs, l'Escala, Borges poder el ficaria aquí, tot i que té molt bons jugadors, però no sé tampoc quan els alinearan. L'Escala Borges, que són els altres dos equips catalans, i després tenim potser Alzira, Burgos i Atlético San Sebastián. Jo penso que la nostra lliga és contra ells. Com deia el Marc abans, competirem contra tothom, intentarem guanyar o sumar punts a tots els partits, però jo penso que els equips que estaran lluitant per no baixar seran aquests.
Heu nomenat el Borges com a equip que en principi no és de la vostra lliga i és el primer equip que visita, d'aquí a pocs dies, visita les instal·lacions de l'IES Bisbe Berenguer, on jugarà el club tenista de l'Hospitalet. Partit complicat d'inici, però també a la vegada partit supermaco, Marc, perquè al final segurament el Borges és un dels equips més tradició de tenis taula aquí a Catalunya, és no sé si top 2 de Catalunya juntament amb l'Olot, potser. Al final és un partit super atractiu per a vosaltres, més enllà també serà complicat, no? Però està guai començar amb el Borges amb un derbi català contra un equip tan important de la història del tenis taula català, no?
Sí, jo crec que ja, més que ja pel partit, sinó també per l'afició, pel nostre club i per tot, dir que el nostre primer partit de súper de la història del club sigui contra el Borges, que és un dels millors clubs catalans de la història que ha hagut mai, sobretot a la Superdivisió, amb les lligues que ha guanyat, Copes del Rei, història que ha fet a Catalunya també. jo crec que és molt bonic poder començar contra ells i que al final per nosaltres és un partit que queda marcat a la història del club d'Hospitalet i que sigui contra un rival català molt més maco.
I els altres rivals catalans són l'Escala i l'Olot. I jo sé que l'Olot, tu, Òscar, et tira, perquè vas a ser exjugador d'allà, vius molt a prop, també és un partit molt maco. També,
entrenador 15 anys, allà.
Entrenador, vull dir, al final, per tu serà també molt especial, quan arriba el moment ja t'agafarem, però sí. En qualsevol cas, hi ha quatre equips catalans, si no m'equivoco, enguany a la Superdivisió, demostra una mica el nivell del tenis taula català a nivell estatal, i el que dèiem, no? Començar amb el Borges, rebre aquí també l'Olot, rebre aquí equips tan grans, és motiu de molt orgull, de molta festa a l'Hospitalet.
Sí, al final, una cosa que hem de dir, perquè és la realitat, no? Nosaltres abans de... Bueno, tant punt vam pujar, vam fer una reunió i vam decidir doncs, aviam cap on volíem tirar a nivell de quin equip volíem perfilar, no? De cara a la temporada que ve. Està clar que havíem de reforçar l'equip, però també es va decidir que estem en un procés, tot i que el club és molt gran i estem a la màxima categoria, per mi, jo penso que estem en un procés inicial del que volem que sigui el club. Sí que és veritat que ha anat tot molt ràpid, però no podem deixar de banda l'objectiu que tenim amb el club a mig plaç, que és que sigui més gran, que hi hagi més gent que practiqui el tenis taula, tenir més jugadors del nostre club joves que tinguin un bon nivell i a partir d'aquí tenir equips a les màximes categories, potser a femení també. Perquè això passi, el que no podíem fer aquesta temporada és dedicar més esforços del compte a aquest equip. Vale. He dit al principi que penso que hem fet un equip molt correcte, que lluitarem per no baixar, que estarem allà, no sé si ho aconseguirem o no, però el més important és d'aquí 3, 4, 5, 6 temporades estar en aquesta lliga amb un equip molt més potent. I hem d'anar a poc a poc, si s'aconsegueix salvar l'any que ve suposo que podrem fer un equip més fort, però la idea és que el club vagi creixent a tots els nivells.
Doncs amb aquesta idea de l'Òscar ens quedem. Nois, gràcies per ser aquí avui amb nosaltres i estarem molt pendents, lògicament, a partir de divendres d'aquesta superdivisió del Club Tenis de l'Hospitalet. Òscar, Marc, moltes gràcies i molt bona tarda.
Gràcies. Gràcies.
I avui a la secció de l'entrevista us volem presentar a un esportista d'elit de l'Hospitalet que fa una disciplina que segurament no tenim gaires representants, o per no dir l'únic representant, i és el Miquel Velillas, pilot de ral·lis. Miquel Velillas, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Pilot de ral·lis, copilot de ral·lis, millor dit.
Copilot
de ral·lis, en qualsevol cas dins el món dels ral·lis, que és un món que a l'Hospitalet és molt desconegut, o no teníem cap representant fins que hem conegut la teva existència.
Sí.
Presenta't, Miquel. Qui és Miquel Velillas?
Doncs mira, soc copilot de ral·lis. L'any passat vaig fer el nacional, vam guanyar la nostra categoria d'N3. El primer any que corríem, i després he participat aquí diverses temporades en el regional, també guanyant el Volant RAC i campionat de Rally Sprint i bueno, campionat de promoció, entre altres.
Clar, 2024 ets campió d'Espanya categoria N3, segona posició de la Copa Hyundai, segona posició de la Supercampionat d'Espanya classe 3.
Exacte.
I primera posició del campionat de Catalunya RLS.
Sí.
Déu-n'hi-do. Ja no que siguis pilot de l'Hospitalet, sinó que ets bo, a més, o copilot de l'Hospitalet, vaja.
Bueno, intentem fer tot el que podem.
Com vas començar amb el món de ral·lis? Perquè al final és un món que jo crec que sí que té cert seguiment, però també és una mica desconegut per moltes persones. Com et va donar per començar a fer ral·lis?
Doncs mira, tot va començar amb un amic. Els dos ens encantava, no?, aquest món. És cert que a la família no hi havia ningú que s'hi dediqués i va ser una mica... Ha sigut explorar realment aquest món. Vaig començar el 2014 preparant, 2015, perdó, preparant un cotxe amb un company de classe, amb el qual vam fer un raid benèfic al Marroc. Ens vam apuntar en un mes allò que què fem, i en un mes i mig vam preparar el cotxe i ens vam presentar allà. I a partir d'aquí, doncs hem anat aprenent, hem anat competint, i tant a nivell regional aquí a Catalunya com a nivell nacional.
I què és el que més t'ha costat aquests anys? Perquè, clar, vas començar, diguem-ne, a nivell aficionat, ara ja, diguem-ne, tens un nivell més potent. Què és el que més ha costat per arribar a aquest nivell?
El que més costa és compaginar, diguéssim, la vida laboral, familiar, amb les carreres, no? Ja que porta... Són molts caps de setmana, moltes hores a invertir. És un món en què no s'entrena. No hi ha un lloc on puguis anar a entrenar, on puguis, no, al final, a través de vídeos, a través de repassar notes, de fer cursos i de més, que també els he fet, i que recomano a tothom que vulgui entrar en aquest món, no, perquè penso que s'ha de tenir una base abans de posar-te dins d'un cotxe de carreres i que tots coneixem que és un esport amb un cert risc, sí, físic, i que, bueno, com més preparat estàs, doncs millor.
Però em costa d'entendre el no poder entrenar. Sí. Clar, o sigui, no sé, vas allà i lo que surja.
Sí, a mi és algo que sempre m'agrada comentar-ho, no? Perquè penso, o dels que jo conec dels esports, és l'únic que no es pot entrenar.
Sí, sí.
O sigui, tens unes hores prèvies, uns dies previs per passar per on correràs després, però sempre a velocitat legal, amb tram obert, diguéssim, amb carretera oberta, vull dir, pots trobar altres cotxes que van a treballar o que... Per tant, inclús portem un GPS per no passar de la velocitat reglamentària i no et pots desviar i de més. I per tant, bueno, és molt difícil d'entrenar, és el que dèiem, no? I et presentes a la carrera, doncs això, ben passat a la velocitat corrent, a la que va tothom, però t'has de deixar allà, doncs, la pell.
Has comentat una cosa també molt important, no?, que té un cert risc. Llavors, no sé, a casa, quan vas dir, mira, m'agrada, em vull dedicar, fas altres coses, tens una feina, diguem-ne, normal, mm-hmm, però et vols dedicar d'una forma més o menys professional, què et van dir a casa?
Bueno, sempre m'han recolzat moltíssim, sempre han estat al meu costat, és evident que com a pares o com a dona, no, doncs hi ha un patiment, que al final tots també nosaltres assumim a l'hora que quan pugem en un cotxe de carreres, no? Però és algú que assumim i jo sempre els dic sempre, al final és el que m'agrada, és el que m'hi vull dedicar i ho assumeixes. I ells doncs intenten respectar-ho i fer-me costat.
Ara que has dit que t'hi vols dedicar, fins a on vol arribar Miquel Velilla en,
bueno,
aquest món?
Si es pogués demanar, si poguessin demanar un somni, no, doncs seria arribar al Mundial de Ral·lis, on a poder competir al Dakar, no? És evident que és molt difícil, hi ha molts llocs disponibles i que hi ha gent molt bona. Però, bueno, com que somiar gratis, no, es pot.
Aquest any 2025 te l'has fet una mica més de... com a sabàtic.
Sí.
El 2024 és el palmarès que hem comentat abans, sí, com a copilot. 2025, per temes familiars, diguem-ne, ho has deixat d'una mica de banda.
Exacte.
Però vols tornar.
Sí.
No sé si 2026, 2027, però la teva intenció és tornar a competir.
Sí, jo... A veure, jo... Ho he deixat aquest any, però realment perquè amb l'Arnau, que és amb el que he corregut els últims 5 anys i que pujant des de la promoció fins al volant i fins al nacional, no? Bueno, comentant-ho, mira, seré pare, no sé com pot anar, a més la nena, l'Ona, havia de néixer quan cau el, bueno, quan queia el rally d'Ourense, no? Uh-huh. Aleshores, hòstia, jo em puc comprometre, però no sé què passarà aquí. Aleshores, l'Arnau, com a bon pilot i què és, doncs ell també volia una persona compromesa tot l'any, pel fet de que trobar al juny algú que pugui, per això, comprometre's una carrera, no tenir la confiança, perquè també és un esport on has de tenir molta complicitat amb el pilot, no? I el pilot en tu, doncs bueno, van decidir per a un any i esperar a veure l'any que ve què passa. Jo, per altra banda, estic obert a qualsevol...
Ofertes.
A qualsevol programa... De ral·lis, que
com a copilot.
Com a copilot.
També has estat pilot, com has comentat abans, et tira més, no?, el tema de copilot, o t'és igual, o veus que se't dona millor, per què ets més copilot que pilot?
Al final, a tots els que fem, tots els que competim en aquest nivell, i inclús a nivells més amateurs, ens agrada molt conduir, però jo des de petit, és veritat que amb el meu pare, quan anàvem a veure ral·lis, i anàvem allà al tram a veure els pilots i copilots i de més, des de petitet sempre em fixava, m'anava a la finestra, abans que sortissin els cotxes, m'anava a la finestra del copilot, no?, a veure quina era la seva feina, tots els aparatos que portaven allà davant, no?, totes les eines, el fet de llegir, cantar a velocitat, sense veure quasi bé el tram, vull dir, no perdre, és una responsabilitat molt gran, no només és cantar, sinó que portes moltes coses dins de l'equip, i és algú que a mi m'engresca moltíssim. Pilotar m'agradaria, però el nivell no... potser no és el que puc tenir copilotant.
I també és cert que també està com un segon plano, no, els copilots. Diguem-ne que els premis, diguem-ne, o la notorietat se l'endú el pilot més que el copilot, que tampoc és just.
És algo, sí, és algo que jo sempre batallo, no? Sempre he comentat, per exemple, ara al Nacional, no? Al final de cada rally, doncs, feien entrevistes als tres primers, o el que guanyava, no? I mai s'entrevista, no dic per mi, sinó mai s'entrevista el copilot, o quan acabava un tram tenies allà a la televisió, tenies els de la ràdio, no?, preguntant, I és veritat que penso que és una feina molt important, igual que dic els mecànics, com tot l'equip, eh? Vull dir, els dos que estem corrent al final és un equip, no és un esport individual, i penso que s'hauria de tenir més en compte el copilot.
I ja per acabar de conèixer-te una mica més, asfalt o terra?
Doncs aquí em pilles, les dues.
Les dues.
Exacte, les dues disciplines tenen la seva gràcia. La terra és molt, molt, molt divertida. És més improvisar, perquè d'una passada a una altra canvia molt el terreny. Abans hi havia una pedra, no hi és, i on no hi era, te la pots trobar. En canvi, l'asfalt és d'enfilar prim, de tenir unes notes molt, molt ben fetes, molt netes, i anar a traçar, com un circuit.
Referents? Clar, al final, jo crec que aquí a nivell estatal tothom coneixem molt a Carlos Sainz, pare, que és el que tothom hem crescut mirant els seus ral·lis. No sé si és una mica el que tens en cap, o algun altre de l'època també, perquè era quan més s'ha seguit el ral·lis aquí.
Sí, tots hem crescut amb la parella, no? Mítica d'aquí, el Carlos Sainz i el Luis Moya. Inclús al principi jo de cantar doncs intentava entonar com el Luis,
no? El gallego.
Bueno, perquè sí, perquè al final intentes portar el ritme, no? I és una manera d'aconseguir, bueno, intentar-ho fer-ho millor. Referents, jo, a part d'aquests dos, evidentment, que són mítics, jo vaig créixer quan el Loeb i l'Helena, no? Per mi són una parella que van començar des de joves, i van pujar i van seguir fins a guanyar mundials. Penso que són un equip brutal. I després em quedo amb gent que aquí que he compartit, que he fet cursos, que han arribat també a nivell mundial, com l'Alberto Sanchís, el Ferran Pérez, el Joan Molinera, que són gent d'aquí, catalans, que s'han deixat tot.
Ja he vist que he dit jo Carlos Sainz, tu ja de seguida has dit Luis Moya, Sebastián Loeb, has dit el copilot, o sigui, sí, tens molt sempre enfilat el copilot.
Sempre poso en rellevància les dues parts, eh? Vull dir, penso que són superimportants i que una sense l'altra no poden ser-hi.
Doncs Miquel, ha estat un plaer conèixer-te. Estarem pendents de la teva carrera a partir de l'any vinent, i tant de bo doncs, el Mundial de Ral·lis, el Dakar, aquests somnis que tens doncs, es compleixin. I gràcies i insisteixo, estarem pendents de la teva carrera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Encantat.
Doncs acomiadem el Miquel Velilla, acomiadem també el programa d'avui. Tornem la setmana vinent, com sempre, més esport i més protagonistes. Gràcies, com sempre, a l'equip tècnic. Molt bona setmana i fins al proper dilluns.